Bon dia, passen 6 minuts de la una del migdia, iniciem aquí la sintonia de Ràdio Falset, una nova edició d'aquesta hora del vermut, una hora del vermut que fem i des de la nostra finestra podem veure com hi ha sol en aquest darrer cap de setmana del mes d'octubre, una situació que contrasta notablement amb el que va passar el passat dimarts i dimecres a la nostra comarca, on la pluja va ser trista protagonista, tot i que benvinguda, perquè ja feia força temps que fins i tot des d'aquest mateix espai ens queixàvem de la manca de l'aigua que queia, doncs dimarts i dimecres algunes de les nostres pregàries sembla que van ser ateses. Ja ho saben que sempre hi ha més laments per les pregàries ateses que per les no ateses, o sigui que no ens podem queixar en aquest sentit. Aquesta setmana a nivell social, a nivell polític, podríem dir que hi ha hagut certa calma, una calma tensa, això sí, però que res que veure amb el que vam comentar i va passar fa 15 dies. Aquesta setmana sí que hem tingut, repeteixo, una protagonista inesperada com és la de l'aigua, inesperada fins a cert punt, perquè les previsions meteorològiques aquesta vegada sí que van apuntar i sí que van encertar en les quantitats. Estem parlant, com us deia el Manel fa una estona a l'informatiu, de que van caure 198 mil·lilitres a Capçanes, 190 a Marçà, als Guiamets 153, a aquest municipi va sortir dos vegades en menys de 5 minuts en determinats moments de Catalunya Informació, ja que es va tallar una via d'accés al poble i es va tallar la via del tren degut a aquesta aigua. Però també, com no, la política no ha deixat de ser protagonista aquesta setmana, en què entrem ja en els dies previs, en la setmana prèvia, a que comenci la campanya electoral de les eleccions del 10 de novembre, i la qüestió catalana, encara que alguns ho neguin, continua damunt de la taula. Avui, de fet, d'aquí una estona marxen els autobusos priratins cap a Barcelona. Diumenge hi haurà una manifestació del bàndol o entès dels seguidors dels ciutadans que consideren es consideren unionistes. Aquest és el panorama que tenim damunt de la taula i tenim amb nosaltres aquí l'estudi de Ràdio Falset el Miquel Jardí, bon dia.
Bon dia.
I el Maria Arbonès, bon dia.
Bon dia.
Per comentar aquesta actualitat tan moguda, podem començar per l'aigua, podem acabar per la política. A mi sí que m'agradaria que m'expliquéssiu com vau viure aquest episodi de pluges intenses a la nostra comarca, repeteixo, molt esperades i sobretot el sector agrícola demanava aquesta aigua, que és que va caure amb molta força i va produir doncs, força problemes a la nostra comarca i més enllà, a les comarques veïnes de la Conca de Barberà o el Tarragonès, fins i tot amb resultat tràgic. Com va viure aquest aiguat del passat dimarts dimecres?
Home, aquí la nostra comarca molt de mal no en va fer, vull dir, amb això podem estar agraïts i també podem estar agraïts, si ho comparem amb la Conca de Barberà, tot el que va passar. Però, bueno, per exemple, doncs, veus, el pantà de Siurana, que està al 20% i ha sobrepassat els 50%, vull dir, clar, també porta coses bones, això. I, bueno, la sort que hem tingut és això, que no hi ha hagut danys materials molt importants aquí a la nostra comarca. I l'aigua, doncs, feia moltíssima falta.
Maria?
Jo primer de tot, donar el suport des d'aquests micròfons a les persones afectades, no? Trist, veus imatges doncs, que han estat i que són molt colpidores, no? Responent a la pregunta de que com vaig viure els aiguats, sobre tres...
Te va agafar el cotxe, diria, tu.
Sí, jo estava pujant de Reus a Falset, quarts de vuit del vespre, i bé, doncs, allò, doncs, patint, intentant, doncs, arribar aquí a Falset, amb tot, doncs, amb complicacions, perquè, doncs, plovia molt, i després, bueno, fer el seguiment informatiu que toca des del mitjà, des de Reus i tal, doncs, per fer aquest seguiment, aquest corriment informatiu, informar de tot el que havia passat, sobretot a les comarques de la Conca, no? De la Conca de Barberà, també aquí el Priorat, perquè doncs cert és que bueno, hi va haver carreteres tallades, la via del tren, no? També doncs va estar afectat, va caure doncs també algunes parets, a Barçà, sembla que també va caure alguna paret, però sí, com deia doncs el Miquel, doncs no ha estat una comarca, si fem un comparatiu amb altres zones de pròximes a Lleida, no? O a l'Espluga del Francolí, o Vilaverd, o la Riba, o Montblanc, que ha patit patit el que ha patit, no? Trist, el que passa que, com deies tu, doncs, bueno, s'ha de veure, no? L'altre costat, l'altre punt, i aquest punt és el d'això, no? Doncs que ja tenim més aigua, els pantans no tenen més aigua, els pagesos estan més contents perquè tenen doncs més aigua, i aquest és, i aquesta és la situació.
A quatre dies de començar l'oliva, a veure com li ha provat aquesta aigua, si ha anat bé o no ha anat tan bé, aquests gairebé 200 mil·lilitres que han caigut en bona part dels municipis de la nostra comarca. A mi parlaves, al Marià, dels danys que s'ha produït a la Conca i també en alguns municipis de la comarca del Tarragonès. Em sorprèn una mica, i és allò quasi una reiteració del que acostuma a passar, ho sentim a l'informatiu de la xarxa fa un moment, moltes queixes degut a les afectacions que hi ha hagut, però és que també és veritat que s'ha construït molt i en el que tothom sabia de manera més o menys popular o fins i tot de manera més o menys legal, en zones inundables. És que no aprenem?
No aprenem.
Sí, aprenem doncs, quan passen les coses, no? Dius, escolta'm, doncs,
sí, però llavors tornem a caure en la
després és massa tard, no? Com també doncs, apuntava l'informatiu abans de la tertúlia, no? De la petició dels joves pagesos o dels pagesos que deien de que hi hagués neteja, no? Els rius i a les rieres, perquè doncs, després no trobis tot el que passa. Bé, és cert, o sigui, no hi ha una prevenció acurada i després doncs, passa el que passa. També hi ha casos molt personals, no? Aquí també hauríem d'entrar en casos molt personals quan s'avisa de que la gent doncs, s'hi veu, no? si ha de ploure doncs, amb aquestes quantitats de pluja, doncs tingui molt de cura, no? En creuar rieres, en utilitzar cotxe, en viatjar, etc. I també doncs, veus casos de gent que no fan cas amb aquests avisos.
D'això van avisar molt.
I després doncs, també passa el que passa, no? Intentar recuperar-ho tot, el que sí doncs, no es podrà recuperar són les vides que s'han perdut, però intentar doncs, recuperar aquests indrets magnífics de la Conca de Barberà, del poble de l'Espluga, de Montblanc i d'altres llocs, no?
Veurem doncs, què passa. Parlàveu de la previsió i de les peticions, dels avisos que es feia, i és força curiós que en la informació meteorològica de TV3 el passat dimecres o dijous, no recordo quin dels dos dies, es van mostrar imatges de gent que, tot i demanar-se que no s'acostessin al mar degut al temporal de mar, la gent allà, que dius, al final ja et qüestiones si lo de l'estupidesa humana és realment, en alguns individus, és la característica principal, perquè si t'avisen i ho veus, perquè veus la força, que ja no entens què més es pot fer.
No ho sé, Jordi, perquè som molt profà en psicologia, no? Jo crec que a la gent li agrada el risc, no? Per doncs, de no escoltar aquests avisos, doncs la gent li agrada el risc.
Sí, clar, per això passa, no? El que passa.
I després doncs, passa el que passa, no? Després doncs, sí que hi ha casos de gent, no? que sortosament doncs, fan cas i, escolta'm, doncs, si et diuen que no sortis de casa o viatgis o agafis el cotxe o passis a rieres, doncs, bueno, doncs fes cas, no?
Veurem què passa i si n'aprenem d'alguna cosa. També sentíem el butlletí de la xarxa, que és una situació que ja ens podem anar preparant. La veritat, a mi em sorprèn una mica, perquè des de que era jovenet i al col·legi em van ensenyar que estem en una zona de clima mediterrani i que el clima mediterrani, no pel canvi climàtic, sinó pel mateix clima mediterrani, ja ho té això, plou molt a la primavera i a la tardor, i quan ho fa, ocasionalment, ho pot fer amb certa violència. O sigui, sí, el canvi climàtic, a mi, bueno, me'l fan entrar aquí, però jo trobo que potser no n'hi hauria per tant.
El canvi climàtic el que fa és que té violència augmenti.
Però sempre n'hi ha hagut. Recordem, fa 15 dies recordàvem els aiguats del 94. De tant en tant passa, potser pas tarden 10 anys o
no,
més.
I les inundacions del 1920 a Barcelona, i tot això és veritat, però que el canvi climàtic ajuda que la violència augmenti, això no ho podem negar tampoc, perquè si us hi fixeu cada vegada plou menys, però quan plou, doncs clar, és més violent. El que s'ha de fer també és, el que diu a l'informatiu, és nosaltres que fem senderisme, crucem moltes rieres, crucem molts barrancs i tot està molt, molt brut. Però molt, i això, clar, el Servei Català de l'Aigua o la Conca Hidrogràfica de l'Ebre, i per tant pagesos que han demanat a la Conca Hidrogràfica de l'Ebre que el barranc de la seva finca que el llimpiïn, perquè una vegada que va haver un aiguat se li va inundar la caseta, bueno, i cas omís totalment. I això també són coses preventives, perquè és que, clar, aquests barrancs a la que baixa un aiguat, quatre canyes foten uns taps impressionants als ponts. I llavors, doncs clar, se sobreix l'aigua pel damunt, se desborden los... I quan arriben allà els rius més importants, doncs, com el Francolí, doncs, que se desborden.
I responent també una mica a la qüestió que plantejaves, no?, de construir llocs que... No
en zones sé... inundables.
Sí. És que no, això...
Tenen nom i clar, se saben, aquí, Maria. No, si alguna
no
cosa
sols,
tenim, és que tenim...
No tan sols doncs per aquí, no?, sinó...
A tot arreu.
A tot arreu, doncs, sí, sobretot als anys 60-70, es passaven pel forro doncs, a projectes urbanístics, no?, de com realment s'havien doncs, de construir, i només
bueno,
doncs, per interessos...
No es vigilava res, llavors.
Bueno, i
ja, ara,
també, no?
Ja, ja, però...
Però, clar, vinga, doncs, només per treure calés entre ajuntaments, organismes i empreses constructores, doncs es construïa a llocs que clar, deies, bueno, aquí no passa aigua, no? I després, doncs, l'aigua passa al cap d'uns anys.
Jo, ara que no en sé ningú, us confessaré una cosa. Dimarts, quan veia algun directe al costat de la Riera de Cambrils, no sabia si riure o plorar. I podien haver estat al costat de Salou, al barranc de Barenys de Salou, i la situació seria exactament la mateixa. Sabem què passa i sabem per què passa. I tot i així sembla que ens sorprengui. Dius, no, és el que estem dient. Allí sabem que és una inundable, es construeix igual, llavors no ens estranyem que cotxes sota vials, etc, etc. I perquè la Riera de Cambrils no va sobresortir perquè li va faltar no res.
Sí.
Però ho sabem que per allí passa l'aigua.
I perquè està molt a prop del mar ja.
Però construir allí al costat mateix.
Sí.
Bueno, és cert també que va caure molta aigua, eh?
Sí.
Bueno, però és que l'aigua, això és un risc,
sí, sí,
és un risc,
sí,
que
no,
pot
no,
ser
no,
cada any, això
sí,
de que caigui molta aigua.
Sí, sí, però vull dir
que... I això els arquitectes municipals ho saben, eh? I els enginyers també ho saben.
L'ACA té uns fantàstics mapes de zones inundables. Jo m'atreviria a dir, de tots els termes municipals de Catalunya, potser m'equivoco, potser n'hi ha algun que estigui al mig de la plana de Lleida, que potser no li calgui, però té uns fantàstics mapes de totes les zones hidràuliques de Catalunya, té un mapes amb les zones d'inundabilitat ben clares. A partir d'aquí...
Moltes poblacions de la costa, quan plou així, pateixen totes aquestes inundacions. O sigui, és...
Home, Salou mateix està més baix que el nivell del mar. No cal que et diguis res més. I s'ha construït perquè Salou era un poblet de pescadors. Mira ara com és. Però bueno, se va permetre començar a construir els anys 60 a la bèstia i s'ha seguit. El que passa és que avui dia, ja al segle XXI, ja s'hauria de tindre molt previst de prohibir construir en segons quins llocs. Pel risc de vida humana, ja parlo, eh? Perquè veure aquestes escenes que vam veure d'aquell senyor que anava a buscar el cotxe a la riera com baixava d'aquella manera i se'l van dur. Conseqüència tràgica.
Però troba-t'hi,
diuen, no aparqueu les rieres, cotxes aparcats a les rieres. Bueno,
però troba-t'hi, perquè clar, trobes en aquella situació, el cotxe, intentes salvar el cotxe, potser doncs no estàs només que pendent de veure si pots...
No, suposo que no
si
ets ben conscient del
doncs,
que estàs fent.
Aquella situació correcta, no? I després, doncs, bueno, clar...
Però el cotxe tens que pensar que és un bé material i, escolta, el cotxe, si se l'endú, doncs mala sort. Però arriscat anar a buscar el cotxe amb l'aiguada que està baixant... I això ha passat moltíssimes vegades, eh?
I el problema és que tal com estan les coses, Miquel, permeteu-me que sigui una mica pessimista, tornarà a passar.
Sí, sí, això ho sabem. L'ésser humà sempre ens ho pica amb la mateixa pedra.
Potser no l'any que ve, potser no l'altre, potser no d'aquí 5, potser d'aquí 10, però tornarà a passar.
Sí, perquè els aiguats són intermitents i quan els hi pega, doncs mira, el 94 va ser tremendo i aquell va fer molt més mal al Priorat que a la Conca de Barberà, ara ha sigut al revés. Però bueno, les tormentes tan fortes així cauen on cauen.
Bueno, després d'haver revisat la situació que va provocar aquest episodi de tempestes avisades amb força antelació,
sí,
i aquesta vegada
i ben avisades,
s'ha de felicitar al Servei de Meteorologia de Catalunya... S'ha de felicitar el Servei de Meteorologia de Catalunya perquè crec recordar que el dissabte diumenge ja es va començar...
I dilluns sobretot.
Dilluns sobretot perquè ja era el dia abans, però dissabte diumenge jo crec recordar... Si no,
dilluns
abans,
les alertes eren vermelles.
Si no abans, dissabte diumenge ja es va avisar de que la situació podia anar cap aquí. i diumenge ja n'estaven bastant, bastant convençuts, que a vegades en situacions similars també ho han dit i no ha caigut res, quatre gotes, però aquesta vegada sí que la... els mapes, els models, l'han encertada i...
Però és que el dilluns van ficar, en zona vermella van ficar la Conca de Barberà, van ficar el Montsià, el Baix Ebre, el Priorat, una mica el sur del Tarragonès, i llavors una mica més amunt a les comarques de Girona, no tant a Lleida. Però és que la van acertar de ple. I a més, quan te diuen zona vermella és d'alt perill, doncs, bueno... A vegades se queixen la gent de que fiquen zones vermelles i llavors fa quatre gotes o plou menys. Coi, que m'han espantat els clients. Però si les prediccions són aquestes, s'han de dir públicament. Si després fallen, pues mala sort, però només previndre, no?
Doncs deixem aquest bloc de pluges. Ja sabeu que tenim dos telèfons i que ens podeu explicar com va viure aquest episodi de pluges. Així com us va passar, com li va passar al Marià i un servidor, us va agafar a la carretera i fenya rai per decidir si pares, si no t'atures, si a veure què passa, adonar-te que surts de la T11 i cau l'aiguat, et cau l'aiguat al damunt, si el seu és per un costat, i arribar abans de la primera pujada per passar el coll de Porrera i veure que allí no feia res. És curiós també el localitzat que pot arribar a ser un ruixat i la força que pot arribar a caure, i uns quilòmetres més enllà, simplement és que res, no diré una ullada de sol, però gairebé.
O Falset el dimarts, per exemple, de les 6 a les 7 i mitja no va ploure.
Però sí,
després,
sí, quan
després hi va tornar.
Quan vaig arribar a Falset ja no plovia, vull dir, havien ser 3 quarts de 8, les 8. Sí. També dic que vaig anar a segona, bon tram
de
la carretera.
No era qüestió de...
420 aquest trosset, vaig anar a segona... darrere d'un cotxe, i escolta'm...
Distància de seguretat 3 metres
i dubtant doncs, si parar a Riudecols, si parar sota d'aquell túnel...
Em sona això.
Del coll, no? D'allà de Pradell, vull dir que, sí. Escolta'm, doncs has d'anar en cura.
Per cert, respecte al Rally Catalunya, crec que demà li toca el túnel, O sigui, aquells que, si no recordo malament, ara ho acabaré de verificar... Però penso que hi ha algun tram proper al túnel.
Això que vol dir? Que anem amb cura?
Que hi haurà força trànsit. Ahir ja n'hi havia, Sí. Jo només us diré que per fer un creuament molt fàcil a l'encreuament dels Guiamets vaig estar 5 minuts veient passant cotxes que venien de la Terra Alta.
Ja,
que
ho
sapigueu, si ens esteu sentint
del
cotxe.
I
per cert, també a Móra d'Ebre, la Fira de Móra la Nova.
I lo del rally de demà, tallaran la carretera de Reus?
Jo crec que no, altres anys l'han deixat oberta, el que passa és que el carril d'acceleració es destinava a aparcament de vehicles. O sigui que pot ser que hi hagi una circumstància. Ara intentarem verificar-ho abans que s'acabi l'hora del vermut.
No ho dic per la gent que hagi de viatjar demà cap a Reus, bueno, en direcció a Reus.
Més qüestions, a part de la pluja i el rally que el seu dia va circular per la nostra comarca, però que ja no ho fa, hem tingut una setmana més o menys tranquil·la perquè es va produir un fet per a molts esperat, que semblava, alguns creiem que no arribaria mai, però que ja ha passat l'exhumació del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos al Pardo, i a mi m'agradaria que, com dues persones bastant més grans que jo, em valoréssiu un fet com aquest, que l'està tan cofoi com el president del govern i estava en declaracions en diferents entrevistes, o simplement és una cosa de justícia i que s'hauria d'haver fet abans? Quina és la versió del Miquel i del Maria?
I tant que s'hauria d'haver fet abans. Amb 40 anys de democràcia, entre cometes, que diuen que tenim, hi ha hagut molts governs socialistes que ho haguessin pogut fer abans. Se van acovardir, com que el franquisme, no, quan va entrar la democràcia, se va deixar impolut tal com estava, van seguir els seus llocs, doncs això és la conseqüència d'avui. A mi em va cridar molt l'atenció és que quan va sortir l'ataúd del Francisco, del gran dictador, doncs se van fer crits de franquistes, viva Espanya, viva Franco, Franco era lo mejor, i la ministra allà impoluta. És la mateixa ministra que quan se va fer un acte, em sembla que va ser a Alemanya o un lloc així, que va parlar un independentista català i va parlar dels presos polítics, va marxar.
Home, Impolita, Impolita, molt bona cara no feia, eh? I...
Però no es va moure.
Li tocava ser notària major, que és una cosa que a mi em va sorprendre, sí. Notària major del regne.
Mm. No, suposo que deu ser una cosa del protocol que marca, no?
Sí, sí, però...
No sé, jo el que veig que Espanya està malalta, vull dir, que segueix de malalta de forma democràtica, no? Perquè... bé que hagin tret aquest home d'allà, doncs ja em sembla bé i ja era hora, no? Però
sí, però escolta, perdona, José Antonio segueix allí.
Sí, i... Però tot el seguiment informatiu de la forma que ho van fer alguns mitjans refirma el que estic dient, no? De que doncs, aquest país està... Aquest país, el país de... O sigui, Espanya, que està malalt, no? No ho sé, o sigui, a veure, qui s'ha fet crits a favor de Franco, qui s'ha fet ensenyar la bandera que no és constitucional. Ells que es basen tant en la Constitució, les lleis, no? Qualsevol argument davant del tema independentista català sempre treuen la Constitució, la Constitució, la Constitució i les lleis, no? I, bueno, doncs, aquí es mostra doncs, una bandera i signes i proclames que no són constitucionals, i aquí a la família del Francisco Franco i a seguidors seus doncs, no els hi passarà res. No? Això em demostra doncs, que alguna cosa grinyola en aquest, no? en aquest país. No? No ho sé, o sigui, un episodi més, no? Que fas un comparatiu, doncs, hi ha gent que vol votar i utilitzar urnes i et venen i et foten doncs, porres i després doncs, els franquistes, feixistes doncs, fan actes i escolta'm doncs, no passa absolutament res, no?
També, i revelant el clau en el que dius tu, estava expressament prohibit l'enregistrament d'imatges i, oh, sorpresa, un dels familiars va gravar una escena, potser no era estrictament del Valle de los Caídos i ara a l'altre cementiri, però dius, cal aquesta mena d'enregistraments?
Bueno, hi ha entrevistes d'aquella de la Susana Griso, no? Va entrevistar no sé en quin franquista o quin falangista, allò com una cosa, no? Vull dir, no ho sé, o sigui, és aquesta situació que es posa, no?, de l'estat espanyol, que dius, escolta'm, ja va sent hora de renovar, no? És cert, doncs, que al moment de la transició no es va fer la ruptura, es va fer, no?, una reforma, perquè, doncs, bueno, i això, doncs, ha possibilitat que les sensibilitats franquistes doncs, encara estiguin dipositades en molts grans empresaris, en molts grans polítics...
La llei de reforma política, sí. És un paràgraf, però que ho canviava tot.
A la justícia, m'entens? I bueno, doncs, clar, després tot això es fa ressò i a mi doncs el que m'alegrat és de que a diferents organismes i llocs de fora de l'estat espanyol, doncs home, doncs això ho han vist, no? I
sí,
veuen
sí.
Que alguna cosa doncs no funciona.
Mm-hmm. Bueno.
Cas del Quebec, per exemple, cas de...
La Gran Bretanya.
Sí, no? A la Unió Europea doncs sí. També ho han han fet esment, vull dir que bueno, doncs, i aquí doncs, no passa res, aquí doncs, ho arreglem en campanyes de l'Espanya Global per netejar i millorar. Sí, és això que tenen aquesta imatge, no? aquesta campanya de promoció d'Espanya, doncs, que aquest país és correcte, democràticament correcte.
Mm-hmm. Perquè no vas veure l'altre dia el Parlament Europeu, aquell representant espanyol canari, lloant les grandeses d'Espanya, mm-hmm. I les diputades europees, escolti, diu, què ens està explicant? Si nosaltres ho veiem tot, vull dir, què ens intenta explicar aquí? Lo van deixar a l'altura del betú, no ho vau veure, aquest reportatge?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues, tot va així.
Tot va així i...
Vam veure gràcies a alguns canals de televisió, perquè crec que hauríem de fer un punt i a part de com tracten la informació, sobretot les cadenes de televisió de Mediaset, no?
Sí, sobretot.
4,
sí.
Antena 3 i l'altre és Telecinco, i també doncs, suposo que algunes autonòmiques d'allà de, no? de Madrid o d'Andalusia, sí. No? Clar.
Que no us va agradar el tractament espectacular del fet.
És que aquests dies m'estic trobant molta gent que em comenta allò, no? Que estic rebent trucades d'amics i de familiars que estan fora de Catalunya i pregunten allò, ¿estáis bien? saps? Com si aquí fóssim en una guerra civil,
sí,
no?
Sí.
D'això, no? Clar, vés a saber com tracten això, no? I el concepte de... Bueno, doncs els independentistes són terroristes i cale borroques i això, no? I clar, això distorsiona, doncs, realitats i aquestes...
Però és que ho matxaquen molt, això, eh?
Doncs...
Ho matxaquen moltíssim, eh?
Maria, tu com a... encarregat d'un mitjà, sí que m'agradaria preguntar-te, tot el tema del desplegament era necessari? Tot el desplegament mediàtic, no sé quants periodistes acreditats, diferents càmeres, calia?
No.
Crec que fins i tot algunes càmeres van connectar en directe, com si fos un esdeveniment esportiu o la desfilada del 12 d'octubre.
No.
Calia tant?
Ja no des del punt de vista informatiu, no? O sigui, des del punt de vista periodístic. Jo, escolta'm, aquesta persona que està protagonista aquesta setmana, perquè el van treure del Vall de les Caïdors, va ser un dictador que va matar, eh? I doncs,
hi ha molta
gent, i va ser un dels precursors d'una guerra civil. Vull dir, aleshores, clar, des del punt de vista del que deia abans, no? Si som, doncs, en un estat democràtic i en un estat nou i modern i tal, doncs tot aquest desplegament informatiu no calia. El que passa que, clar, això amb certa... Amb certs, no?
Això és el morbo.
Amb certa gent, doncs sí, que dius tu, és morbo, ven, suposo doncs, que hi havia també tractes econòmics no? Per això, no ho sé, vull dir que, escolta'm, és més un... I després també, o sigui, semblava més un acte d'estat, no? Amb cotxes allà oficials, que només faltava allà la bandera. Vull dir que no el fet
ja
de traslladar...
Ja es va dir que no hi hauria cap mena de bandera al Fretre, n'hi havia una, però...
La Creu de Sant Fernando. La representació de la Creu de
Sant Fernando. Religiós.
Que se la va otorgar a Francisco Franco amb ell mateix.
A si mateix.
Que és l'honor militar més gran que hi ha.
Clar, a mi em va semblar molt interessant... Jo ho vaig seguir bastant des de Twitter, no us enganyaré, des de la xarxa social, ja sabeu que és una olla de grills multiplicada per 10, i clar, de seguida ja van sortir els que això no és, els que ho van considerar com un enterrament d'estat, els que intentaven dir, no, això no va ser un enterrament d'estat, no hi havia les multituds que sí que acostuma a haver als enterraments d'estat, hi havia, fins i tot he vist el tema de la portada de l'Ara del dia després, que era una, hi havia una imatge de l'enterrament, l'enterrament del 75 i l'enterrament del 2009, i sí que eren molt semblants, però hi ha un plànol, una fotografia que suposo que és una de les fotografies de l'any, d'un plànol agafat des de dalt en què es veu el fèretre, els que el porten, el cotxe, i ja està, la gran esplanada de davant de la
basílica
del Vall de los Caídos, absolutament buida. Clar, dius, no estem hiperventilant una altra vegada? No. Sembla que davant de qualsevol cosa la reacció automàtica sigui als extrems, la hiperventilació.
Bueno, aquí també hi ha la part política, perquè, aviam, ja poden dir missa al PSOE, però que això és un acte polític, que és un acte de precampanya, se veu a 500.000 llegües de distància. Que ells diuen que no, que da... Bueno, és el que dèiem, hem tingut molt temps per fer-ho. I ha de ser ara la precampanya electoral... Ara, jo quan m'han ficat la data, abans del 25 dic...
És cert el que dius, però també és cert que sempre estem en campanya o precampanya electoral. Portem ja
campanya
no sé
permanent.
Si són 4 o 5
anys. Sociològicament ja hi ha el concepte
de campanya
electoral.
Sí, però estem molt a prop de campanya permanent.
Ara estem als morros de les votacions.
Sí.
Ara entrarem... No és el mateix efecte feu ara que feu l'any passat, eh? Aquest fet, si s'hagués fet l'any passat, que hagués passat 12 o 13 mesos, la gent ja no se n'en recordaria, però ara això ho tindrà present, eh?
Bueno, és que ara qualsevol moviment del president en funcions, Pedro Sánchez, està mirat amb lupa el tema de les trucades i no trucades de...
Va en alta vergonya.
Clar, dius, potser electoralment s'ho tira molt bé, però com a... des de fora, jo trobo que algú es deu estar trencant el cap pensant què té aquest home al cap, no sé. M'agradaria saber...
S'ha dit des d'Europa, això.
M'agradaria saber el senyor Macron, la senyora Merkel... Fins i tot el senyor Boris Johnson, si té un ratet, que té bastanta feina, però si té una estoneta...
Pensa
el que està fent Sánchez Castellón, és allò de... què estàs fent?
A veure, és que anar contra els independentistes porta vots. S'està veient, no? Com han canviat en les últimes setmanes, com han canviat algunes enquestes, no? Segueixen més o menys el mateix ordre, però com van canviant en nombre de... d'escons, de diputats, no? I sí, no? O sigui, veus ja Vox, que ja figura en algunes enquestes en tercera, veus que torna a pujar el Partit Popular, doncs torna a pujar. Per què? Bueno, doncs ho estem veient amb Ciutadans, ho estem veient amb Vox, ho estem veient amb el Partit Popular, i el PSOE doncs ha de també doncs ha d'actuar d'aquesta forma, potser d'un gat més sutil, però sí que és cert que en els actes que està fent el senyor Pedro Sánchez últimament li dedica molt més a Catalunya que no. Avui em despertava amb una notícia que jo no escolto el senyor Pedro, també et dic que no escolto tots els mítings del senyor Pedro Sánchez, i no hi vaig, no? Però crec que no em parla de la bretxa social de l'estat espanyol, que cada vegada és més important. O sigui, cada vegada els grans empresaris de les empreses de l'IBEX 35 estan cobrant més, i els professionals, els treballadors d'aquestes empreses, els treballadors, els operaris, doncs es mantenen o baixen. I aquest exemple doncs el podríem posar també amb altres grans empreses que no estan a l'IBEX 35. Jo no escolto el senyor Pedro, o sigui, el senyor Casado i els altres, i el Vox i tal, ja sé que no entra dintre del seu argumentari, però del Pedro Sánchez, que va d'esquerres, que va de compromès social, etcètera, etcètera, jo no l'escolto allò dient, escolta'm, doncs a veure si aquesta bretxa social ja d'una vegada per totes es pot escurçar, no?
Vols una de bona? És de La Vanguardia, pàgina d'Economia, d'avui. Jo el recomano molt, eh? Ja sé que hi ha molta gent que la OCDE no li fa molta gràcia. No és l'Associació d'Empresaris Espanyols, és aquesta institució que reuneix les economies o que són les economies més importants. Assenyala que durant la crisi les pensions van ser el que va aguantar moltes famílies.
I
posa dades. No, Miquel, una cosa és el que acostumem a fer aquí, que parlem sense dades, la OCDE ho fa amb dades. Clar, jo miro aquesta notícia no en clau de passat, que tots ho teníem molt clar i assumit, sinó en clau de futur. En un moment en què, com diu el Maria, hi ha alguns temes que no surten, com el de les pensions, que a mi m'encantaria que qualsevol entrevista que se'ls faci en campanya, qualsevol debat, sigui un dels temes importants, o sigui, que no puguin marxar, que diguin clar què passa amb les pensions i què pensen fer, perquè si no, depèn de com vagin les coses, s'està configurant, abans parlàvem de les previsions dels homes del temps, jo no sóc economista, les coses com siguin, però després d'estar atent al que va passant i al que diuen els que en saben més que jo, dius, compte que si la recessió que diuen que ve, acaba venint, i tenim el tema de les pensions com el tenim de les pensions, a l'estat espanyol hi ha la tempesta perfecta, eh?
Jo no crec que vingui una nova crisi econòmica. Jo crec que és la mateixa crisi econòmica amb parcel·les, no?
Amb episodis, amb temporades, temporada 1, temporada 2...
Exacte, sí, és una sèrie.
Jo crec que doncs, encara hi ha molta gent que està patint a final de mes.
Moltíssima.
Aquesta bretxa social que comentava doncs, cada vegada es fa molt, molt més gran. No sé, vull dir, els bancs... jo espero que els bancs retornin als calés que el sector públic el vam ajudar, no?
Això sí que són estaments d'estat, perquè, per exemple, Bankia ara comença a tindre beneficis, pues, llavors el govern hauria d'obligar a destinar una part d'aquests beneficis tots als clients que van comprar preferents. Va haver moltíssima gent que es va arruïnar, que tenien el 80% dels seus ahorros allí, és igual, la quantitat que fos, es va arruïnar moltíssima gent en aquest país. Doncs, bueno, ara tothom s'ha tingut de benefici, una part la destinaràs per la part llei a tornar a aquesta estafa que vau fer els clients. Hi ha hagut caixes que se n'han preocupat de tornar les preferents als clients. Jo vaig ser un afectat per les preferents i jo ho he recuperat tot, perquè vaig tindre la sort de caure en una caixa més o menys decent, però tot el que ha sigut Catalunya Caixa i Bankia i tot, bueno, escolta.
I parlant de bancs, faig una pregunta. Fins i tot a veure si algun oient el pot trucar i pot respondre.
977-83-0044 i 977-83-1135. El Maria fa una pregunta
no,
i espera la resposta com és,
no, molt senzilla, com és que una empresa, no? Com pot posar l'exemple que vulguis de banc, no? Guanya tant milions de beneficis, val? I fot gent al carrer. Sí. I aquí no passa res.
Sí, sí.
Mira, pregunta, això... resposta...
Com canvia, no?, també el xip, no? Resposta... Un dia podria ser també un tema, perdona, no?, d'aquesta tertúlia, del teu programa, o del nostre programa, no? Uh-huh. Com ha canviat aquella actitud, comportament, d'anar a un banc en el transcurs dels anys? Jo me'n recordo, se'n recordeu quan les caixes en regalaven un llibret? Caixa Tarragona, Caixa sí. Provincial Tarragona, per exemple, sempre et regalava un,
o la caixa,
un llibret, sí, o la caixa, no?
Bueno, jo el 23 d'abril.
Ara sí. Me'n recordo d'aquell llibret que està en totes les estanteries de casa, que és
per
allò,
Sant Jordi...
La província, que era en castellà, la província de Tarragona, no? Hi havia, sí. Allò, doncs, explicacions i te mostrava, doncs, tots els pobles i et donaven, doncs, això, et donaven un calendari o et donaven d'això. I després l'atenció personalitzada, aquesta atenció personalitzada cada vegada, doncs, va menys.
Sí.
Ara, doncs, és...
I la tendència és que vagi menys.
Sí, i que tu utilitzis el tema tecnològic, els caixers automàtics o el tema, doncs, d'internet. I això, que pot estar molt bé, que es pot estar molt bé des del punt de vista de facilitar les coses a les persones o als clients...
No, facilitar-les no. A la gent gran ho passa molt malament, eh?
Sí, ho anava a dir. El que comporta és un canvi d'actitud que et fa, doncs, bueno, doncs de... que vegis, no?, o sigui, un interès o comissió, que són quotes, doncs, imports molt baixos, que tu no li preguis atenció, per això, naturalment, parlo d'interessos o comissions de, no?, de treballar per internet i aquestes aplicacions i aquests serveis, no?
20 euros cada 3 mesos.
I això, multiplicat, doncs, per tots els clients, doncs, clar, i nosaltres no hi anem. O sigui, clar, home, ara aniràs tu allí per 0,70 cèntims o un euro i d'això aniràs allà a fer cua o a preguntar, perquè aquest és l'altre problema. Intenta ara, doncs, accedir amb alguna persona que, no?, de la teva oficina o del teu banc. Abans sí, no?, anaves allà, hola, bon dia, senyor Miquel, o senyor Jordi, o senyor Marià, o el que sigui, no? Seguis, què vol? Fins i tot, perquè no et donaven un cubata, sinó també et donaven... Sí. Però ara hi ha una fredor. Parlo de la ciutadania, eh? Una altra cosa són les persones que tenen gran fortuna.
Puc respondre a la pregunta que feies?
Sí, digues.
Pots repetir la pregunta que has fet? La pregunta
inicial? Com pot ser que empreses, no? El banc, per exemple, els bancs que tenen tants beneficis i, en canvi, doncs, estan tancant oficines i estan fotent gent al carrer.
Resposta urgent i ràpida. Perquè necessiten mantenir aquests beneficis i la manera més ràpida és aprimar la plantilla.
Sí, no. Això
i la que queda, apretar-los més.
Jubilacions, prejubilacions...
Conec gent d'aquest sector, eh?
Per cert, abans des del tractament, jo hi ha un exemple paradigmàtic d'aquest país nostre que a vegades oblidem, i en el cas Falsetà, jo trobo que hauria de ser una cosa que tots tenim present. La xarxa de biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona, que tenia un suport important de la Caixa... Mm-hmm. Què queda, això? Què tenim ara? El Cosmocaixa, li diuen? Tenim... Què queda d'aquest projecte?
No ho sé, home,
de...
escolta'm, jo a veure, també hi ha l'obra social, no ho sé, tampoc vull ara centrar-me, doncs, en un d'això, no? Jo parlo de...
L'obra social, sí, jo que l'he viscut molt, perquè, clar, la meva dona es presenta una sessió disminuït, l'obra social ha baixat, doncs, un 80%. La manté perquè, digui, l'obra social és l'ànima de la Caixa.
Bueno... Això. Posats a ser dolents, Miquel...
No parlo de l'entitat La Caixa en concret, parlo de les entitats bancàries.
Posats a ser dolents, recordem que en el pas de les caixes d'estalvi als bancs, moltes via la fundació, i les fundacions
van desaparèixer.
Tenen de base, no, l'obra social, o sigui que... es va fer servir...
Però els diners que es destinaven antigament, fa 10 anys, ara són minsos comparats amb el que es feia llavors.
Les coses han canviat molt en 10 anys en aquest país. Segurament també canviaran.
En una oficina, no diré el banc, una persona que treballava em va dir, tu creus que, clar, amb això que deia de l'atenció personalitzada, d'anar allà a fer cua i que t'atengui, doncs, una persona, diu, jo, o sigui, els grans directius no és la clientela que volen. Parlo de jubilats, parlo d'immigrants... O sigui,
volen ser clientela selecta.
Aquesta clientela, doncs, bueno, ja té els caixers automàtics o ja té internet, doncs, per arreglar tot el que hagi de fer, no?
Mm-hmm. Estarem, doncs, alerta dels canvis que es puguin produir i de tot el que pugui donar de si. Tenim aquestes informacions. Estem en un moment, la veritat, no descobrim res si diem que estem en un moment d'incertesa, i en aquest país nostre encara més. Hem passat, ho dèiem al començar aquest programa, la setmana passada el dilluns cada nit a Barcelona, aquesta sembla que la cosa ja ha estat més tranquil·la, veurem què passa aquest cap de setmana. Què creieu que pot passar? Què creieu, aquesta demostració d'una banda i de l'altra de les manifestacions aportaran alguna cosa, o simplement és mostrar múscul i fer més visible, com si ja no fos prou i no ho tinguéssim tots clar i entès, que aquí hi ha persones amb diferents opinions i que sembla que sigui haguem de comptar manifestants i no es puguin comptar vots? Com ho veieu, aquesta situació que es produeix aquest cap de setmana? Repetim, manifestació, d'aquí una estona a les 2 surten els busos del Priorat, la manifestació és a les 5 al carrer Marina per la banda dels independentistes, i el diumenge a Gràcia la dels unionistes, per simplificar molt la qüestió. Com creieu, serviran d'alguna cosa les manifestacions? I les poso en plural perquè m'agradaria que em parléssiu de les
manifestacions de cara a Espanya de poc serveixen, però s'han de seguir mantenint perquè almenys de cara al món, de cara a Europa sobretot, no s'han de veure. Han de veure les queixes, han de veure el cas que fa el govern, més aviat el no cas, i s'han de seguir mantenint només per aquesta cosa. És que si no, llavors es tanca i tanca la porta i apaga la llum, i ja està. Les manifestacions se mantindran el temps que convingui. Bé, amb el govern espanyol ja li agradaria que la gent se'n cansés, se n'anés cap a casa, bueno, veus, el problema català s'ha mort d'avorriment. Hem aconseguit que es mori d'avorriment, però bueno, no crec que sigui el cas, eh? Per això se seguiran fent.
Jo crec que les manifestacions és un acte, bueno, doncs escolta'm, que d'alguna forma la població deixa entreveure, no?, la seva reacció, la seva forma de ser, no?, siguin els unionistes, siguin els independentistes. Jo, hi ha una de les coses que també, doncs, em preocupa i surt molt, que són les expressions com confrontació, el país està dividit, els catalans estem... Escolta'm, des de crio que sempre he vist la societat dividida. O ets del Madrid o ets del Barça, o ets pobre o ets ric, o ets sí. O penses d'una, o ets de mar o ets de muntanya, vull dir,
sí.
I escolta, o ets blanc o ets negre, vull dir, jo que sé, no? Vull dir, no sé, aquests arguments que també, doncs, serveixen per encara, doncs,
un argument que me sap molt greu, perdona aquest tall, és lo de les famílies fracturades.
Correcte.
Això me sap molt, molt greu que es digui contínuament.
Sí. Sí, sí. Doncs aquestes famílies fracturades no ha estat cosa dels darrers 4 o 5 anys des de l'auge de l'independentisme. Aquestes famílies fracturades han estat sempre, perquè el pensament, diguéssim, d'esquerres, el pensament de centre, el pensament de més amunt o el pensament de dretes ha estat sempre. I això de que si ara, doncs, els catalans i la societat està dividida... Escolta'm, prou, no? És cert que, bueno, doncs, escolta'm, aquí ha d'entrar un, no, el joc polític, i sembla ser que el joc polític, doncs, no vol entrar, sobretot des de Madrid, perquè, doncs, amb ells sembla ser que els interessa aquest, no ho sé, o sigui, això, no?, el que està passant. Insisteixo, es basen en la Constitució, es basen en la llei, no hi ha manera de passar. Escolta'm, les lleis, si s'han de... No es va canviar la Constitució pel tema de la reina i el rei i la successió de...
I ràpid.
D'aquesta... Sí, ràpid. Vale, doncs, escolta'm, doncs, canviem les coses. L'estat espanyol s'està basant en una Constitució del 78... Feu la resta, 2019 menys 78, els anys, i mireu en tots aquests anys les coses com han canviat.
Sí, sí, exacte, la Constitució. És com tindre un cotxe de fa 40 anys, que te'l canvies.
Correcte.
Perquè tecnològicament els temps avancen. Jo, referent a això, que des de les mentides, perquè se diuen moltes mentides dels mitjans d'informació, vau veure l'altre dia l'esquetx de Polònia?
Sí.
Un moment, un incís. No només l'esquetx, és que jo diria que el Polònia del passat dijous és un dels millors programes,
sí.
I mira que ja té uns quants anys, que han fet mai.
Sí.
Perquè va ser espectacular.
Però aquella senyora que passava pel carrer i una reportera de la Sexta diu: escolti, que la puc entrevistar? Diu: ah, sí, encantada, eh? Diu, és que tenim un foco aquí dalt, sap, i li fa brillar els ulls, fiques aquestes ulleres. I llavors l'enreda que es fiqui un casco. Diu, i ara li regalo una botella de cervesa amb una metxa, saps? I li dono un metxero. I diu, escolta, vol dir que no m'està fotent el pèl? Diu, no, no, no. I llavors connecten amb la Sexta, com se diu aquell famós periodista de la Sexta?
Ferreres.
El Ferreres, que déu-n'hi-do. I diu, bueno, diu, pues ja la ves aquí. Bueno, pues, terroristes. Vull dir, escolta, és que ja està bé, eh? Lo que és estranyíssim és que al segle XXI això als Espanya s'ho creguin. És que, tio, jo parlo amb gent d'Espanya i diu, no, és que lo que dice la Sexta i esto va a missa, vull dir, però la gent jove universitària que no investiga, que no... No, diu, ja els està bé així.
Jo crec que ja no és una qüestió
és que,
de banderes.
No m'ho puc ni creure.
Ja no és una qüestió de banderes ni independentisme, no? Ja és una qüestió d'humanitat, de llibertat, de renovació.
I d'intel·ligència, Maria.
I d'intel·ligència, no sí, tu. Sí. De modernitat, de canvis, d'innovació.
A mi si parlem molt malament d'una persona contínuament, intentaré enterar de què és la persona que és realment, no? Perquè... Ah, escolta, doncs això no.
Aquí, clar, doncs el 2006, quan va sortir, no? Hi va haver aquest auge de l'independentisme, també doncs perquè es van aprovar estatuts que el Tribunal Constitucional...
Bueno, tot això va començar el 2010 amb el Tribunal Constitucional d'anul·lar l'Estatut.
Doncs en aquell moment el govern Madrid que hi havia, que em sembla que era el PP, doncs, sí, sí. Dir, escolta, doncs sentem-nos a la taula, no? Intentem reconduir aquest tema, doncs mira, doncs més competències, anem... avançant, no? Però bueno, aquest hermetisme, no? Aquesta forma tancada i sempre la llei, i la llei, i la Constitució, i la Constitució... Estic avorrit de...
Però si la llei la van tombar ells, perquè l'Estatut se va aprovar a les Corts Espanyoles, se va aprovar al Parlament de Catalunya, se va aprovar en referèndum.
En punts semblants a altres estatuts que tenien altres comunitats autònomes.
Però, mira, de tots modes està bé provat, perquè el Tribunal Constitucional, degut a una denúncia del PP, va acceptar el cas, mai no tenia que haver acceptat, tenia que haver dit, escolti, això està aprovat per les lleis espanyoles, punto, no podem tocar. No, i el declaren anticonstitucional.
Jo tornant al que deia el Jordi del tema de les manifestacions, la sortida a la llum, el diàleg, o sigui, aquí hi ha d'haver també bona actuació política, no tan sols de Madrid, sinó d'aquí. Jo crec que casos de desunió entre Junts per Catalunya, el PDeCAT i Esquerra Republicana no estan
ajudant massa.
Ajudant gaire, eh? O sigui, clar, no ho sé.
Estarem pendents del que passa.
Tot i que el Jordi Salvador d'Esquerra Republicana l'altre dia Falset responia
digo,
això,
digo.
No, va dir que això, no, que en temes importants doncs anem junts. Qüestiono aquesta resposta perquè
no té aquest
perquè s'ha vist que també en temes doncs del procés i tal, doncs no sé, no? Cada un sembla que a vegades uns tiri trets pel seu compte, no?
Però si les manifestacions la gent no para de demanar unió als polítics, unió als polítics,
ja, però resulta, Miquel,
independentistes.
Que la realitat, si alguna cosa té, és que té, es pot agafar més d'un perfil i més d'una qüestió, i és en aquestes altres qüestions...
Ho estan demanant els votants, sí, ho està demanant la gent del carrer.
En aquestes altres qüestions són les que no es posen d'acord. I clar, doncs, el mínim comú múltiple perds molta...
Però és que això és quasi una teoria física, això. Uneix-te, aconsegueix l'objectiu... I quan l'hagués aconseguit, ja us fotreu hòsties, llavors els partits, per governar la Generalitat, per ser president de la Generalitat, però per aconseguir l'objectiu aneu junts.
És un exercici de generositat que m'atrevia a dir que fins i tot la societat, i permeteu-me sociologia de tertúlia, no està, la societat va en sentit totalment contrari. Seria, repeteixo, i si em permeten l'expressió, i espero que l'audiència m'entengui, un petit miracle. No els descarto, perquè aquest no ens necessita... cap intervenció divina, però sí que es necessita una generositat per moltes bandes que difícilment...
Doncs hi ha de ser.
Difícilment, i tenint en compte que tenen unes eleccions d'aquí 4 dies, improbable. M'agradaria? Sí.
No, i és un problema dels catalans. Jo crec que els catalans units ens costa, eh? O sigui, parlo de catalans, ara em centro en catalans d'esquerra. Lluís Companys ja ho va dir un dia que va entrar a la presó, quan va ser a la presó, va dir és l'únic lloc on la gent d'esquerres estem units. I això explica molt, no? Estic amb el Miquel, vull dir, aixec, o amb certes coses anem units, podem tindre les nostres diferències. Bueno, ja es va veure, no?, amb episodis de la Guerra Civil, doncs que els mateixos comunistes, no?, el mateix bany dels comunistes d'un sector i de l'altre, doncs es tiraven tipus.
Sí, els de la FAI, no podien veure els comunistes això, centrals. Sí,
bueno, doncs aquests episodis, ja ho diem, no?, quan diem les esquerres ho diem en plural, i en canvi la dreta ho diem en singular, i això també explica molt.
Ah, mira, això és veritat, no m'hi havia fixat. Sí, diem les esquerres en plural, i la dreta en singular.
Potser ens hem...
Bueno, però ara a la dreta a nivell... potser hem de començar a parlar en plural,
Miquel, m'has tret de la boca a tenir aquest pensament. Potser ens haurem de començar a acostumar, i mirant els resultats electorals, només cal mirar els últims, i ara ja, tal com s'està produint aquest temps de precampanya, i en la precampanya potser haurem de començar a parlar de les dretes. I
perquè fins ara la dreta era el Partit Popular, i no hi havia res més, però ara aquests últims anys...
Hi havia algun de residual, i fins i tot amb que es considerava herència directa del franquisme, perquè les JONS crec que sempre s'han anat presentant més o menys amb repeteixo, resultats residuals, però s'han presentat allí. I una cosa del tema de l'exhumació de Franco, permetem que torni amb un tema anterior, i és... tal com ho veig jo, que s'ha muntat tot l'espectacle al voltant d'això, i a mi m'agrada contraposar la figura de Franco amb un altre que està en una situació similar. Bueno, ara ja no, perquè Franco ja està fora del Valle de los Caídos, està en una tomba d'un cementiri entre altres persones, si em permeteu l'expressió, entre la societat civil, no està a part ni té molt grau dedicat a la seva figura, i a l'altra banda hi ha Lorca. I trobo que l'anomalia de la història espanyola és molta pompa, ja sigui en el moment o ara, en Franco, i s'ignora absolutament a Lorca. I dius, potser les coses començaran a arreglar-se quan entenguem que era tan important treure Franco del Valle de los Caídos com trobar i enterrar com pertoca a Lorca.
Vale, no, i l'Antonio Machado, que sabem on està.
Sí, ah, Coll Lliure.
Què fa l'Antonio Machado a França?
Home, va ser un exiliat i va morir allí.
Com és que no s'ha proposat mai portar-lo cap aquí, al seu país, a la seva terra?
Crec que alguna cosa... Parlo de memòria, però potser va deixar alguna cosa escrita, Machado.
Jo no crec que s'ignori Lorca, no? Sí que és cert que hi ha molta feina a fer per saber realment on està enterrat. Se suposa que està, ara no me'n recordo el nom, he estat a Granada, allà, no me'n recordo el nom, en un poble on està, no? Fa uns 6 o 7 anys, i de veritat no sé si estava enterrat allí, doncs és un dels llocs que es diu, no?, doncs, allò que se't posa el cos d'allò, primer del lloc, no?, perquè doncs hi han enterrats doncs molts cossos, molts morts republicans, Fuente, no ho sé, la memòria. Qüestió de l'edat, ja ho he dit abans, que sou més grans, veus com som?
Home, és impossible, recordar-nos de tot.
No, però vull dir que clar, vull dir... I d'això, no? Jo no crec que s'ignori l'òrgan, el que passa que sí que queda doncs, molt treball a fer, que, doncs, bueno, doncs, aquest treball a fer doncs, ho estan fent fundacions, ho estan fent universitats, facultats, centres doncs, d'estudi,
però no està fent
la memòria històrica.
No ho està fent l'Estat.
No, però no ho està fent l'Estat.
Ah, clar, aquesta és la diferència, és el que estem dient. Per què no es fa això?
I bueno, doncs posar doncs en valor d'aquest treball que estan fent doncs aquesta gent d'entitats per posar les coses en el seu lloc, que encara queda molta cosa per posar, molta per posar en el seu lloc.
Però no podrem posar lloc ara perquè arribem a les 2 del migdia, moment que toca tancar aquesta
hora
del vermut.
Moltes coses i molts cossos,
I molts cossos. Sí. Nosaltres marxem, esperem que passeu una bona setmana, recordeu-se'n, estem en cap de setmana de ral·li, per tant podeu trobar força trànsit, compte les carreteres, estem en la setmana de la Fira de Móra la Nova, si ho podeu anar a veure, sembla que tindrem uns bons dies, i estem en la setmana prèvia a la Castanyada, esperem que passeu una bona Castanyada.
I la Fira del Bolet.
I la Fira del Bolet a l'1 de...
A partir de l'1 de novembre.
Nosaltres hi tornarem la setmana vinent per... analitzar que ha donat de si aquest capaç de l'octubre al novembre. Recordem també que avui a canvi horari, sobretot
sí.
Penseu-hi, eh?
Dormirem una hora més avui.
Bueno, no ho sé.
El que vulgui, és voluntari, això.
Però recordeu que aquesta nit a les 3 tornaran a ser les 2. I, com diu el Miquel, alguns podem aprofitar per dormir una miqueta més. Nosaltres hi tornarem, serà a una del migdia del dissabte vinent. Gràcies, Marià, gràcies, Miquel.
Gràcies, gràcies a vosaltres.
I tornarem. Adeu.
Porque a los pobres roban, llorona, toda su felicidad. Ay, de mí lloró. Llorona de azul celeste. Y ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, lloró.